Homicidi. Només dues de les 7 víctimes mortals del 2022 havien denunciat. Sergi Corral.
Acaba la reunió entre el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i els diferents cossos de seguretat per valorar canvis de la llei i els protocols de la violència domèstica.
Tot plegat després del toc d'alerta als fiscals de tot l'Estat per protegir més i millor les víctimes de violència domèstica.
La Fiscalia General de l'Estat els demana sol·licitar mesures cautelars, encara que les víctimes no les demanin, i reclamar la instal·lació de dispositius telemàtics als agressors quan no que sol·liciti la pressió provisional en situacions de risc extrem o alt. La portaveu dels Mossos, Montserrat Escudé, valora positivament la proposta.
De fet, nosaltres com a cos policial ja fa temps que hem donat indicacions internes de que en casos de risc mitjà i molt alt s'insti a que l'autoritat judicial, que si ho estimen oportú, puguin considerar la possibilitat de que aquesta mesura d'allunyament es controli mitjançant aquest control telemàtic i, per tant, celebrem qualsevol acció que es faci en aquest entorn.
Els Jordis i els presos de Junts per Catalunya no demanaran revisar la sentència de l'1 d'octubre i esperaran que el Suprem actuï d'ofici. Els d'Esquerra estan preparant l'argumentació per sol·licitar-ho el més aviat possible.
Demà entra en vigor la reforma dels delictes de sedició i malversació, que els permetrà revisar les penes d'entre 9 i 13 anys d'inhabilitació, però la resolució pot trigar mesos.
Amazon tanca el centre de Martorelles amb 800 treballadors i el trasllada a Saragossa. La companyia oferirà als treballadors la possibilitat de mantenir la feina i traslladar-se a altres centres.
El gegant de la logística Tepa previst obrir el nou centre del Far d'Empordà a l'abril, que generarà 1.400 llocs de treball. A Martorelles va instal·lar-s'hi l'any 2017.
Vallès Visió, Alba Castillo.
El tancament del centre martorellenc afectarà els 800 treballadors. L'empresa està mantenint converses amb els representants dels treballadors per al trasllat de tota la plantilla a altres centres d'Espanya.
Interior disposarà a partir del febrer del control del sistema d'enviament d'alertes al mòbil, fins ara centralitzat a Madrid, en cas de risc químic.
És una de les principals novetats del Pla Secta per aquest 2023 que el conseller Joan Ignasi Elena ha presentat aquesta tarda. A banda, també s'instal·laran més sirenes i més sensors.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
Segons el conseller Elena, l'objectiu és fer 4 simulacres arreu de tota Catalunya aquest any.
El 100% dels catalans, propers mesos, se'ls activarà un dia com a simulacre, i ho posarà que és un simulacre, que és una prova, al sistema d'alerta de protecció civil.
En cultura, en perill el Festival de Pedralbes. La promotora Concert Studio denuncia traves del govern català per fer-se càrrec de l'esdeveniment.
La Generalitat vol obrir un concurs al març per licitar l'organització del festival. El fins ara director, Martín Pérez, denuncia la manca de temps per poder programar un cartell amb condicions.
Volen fer un concurs, amb el qual nosaltres evidentment no estem d'acord perquè ja està assignat aquest concurs. Però volen fer un concurs. Imagina't que es fes, aquest concurs diu que acabaria l'últim de març. Quan volen que el fem, el festival? Si no és un artista, ni un productor, no és res, absolutament, ni els treballadors, ni la producció, ni l'escenari, ni la grada, res.
I en esports, el Barça és a poc més de 24 hores de debutar en el que pot ser el primer títol de la temporada, Roger Sánchez.
Una Supercopa d'Espanya que es disputa a Riyadh, a l'Aràbia Saudita, i que arrencarà en 57 minuts amb la primera semifinal entre el Real Madrid i el València. El Barça s'enfronta amb el Betis, esperant tornar a guanyar un títol que no alça des del 2018.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim un dia més plenada de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant d'un ambient suau, sobretot a punts costaners. Cal dir que la temperatura ha d'anar pujant durant aquestes immediates hores, però encara cap a l'interior parlarem d'un ambient fred. De cara a demà parlarem també d'aquestes formacions de la boira, de nou a punts de la depressió central, al Pla de Lleida, que fins i tot ha de ser persistent durant bona part del dia en aquest sector, sobretot cap al nord del Segrià o també cap a la zona de la Noguera. A la resta del país farà sol i també s'espera un ambient més suau durant les hores centrals del dia. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui, jornada negra a les carreteres amb 3 morts. El primer, un home que ha estat atropellat en un accident a la J-510 a Llers, a l'Alt Empordà. També un veí de Tivissa en un xoc a la carretera nacional 420 a l'altura de Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre. I finalment, el conductor d'un cotxe en un xoc amb un camió a la L-310 a Tàrrega. Sílvia Del Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda, l'Àlex. Doncs sí, ha estat un dia molt tràgic, 3 accidents molt diferents entre ells i per tant, demanem abans de tot doncs, molta cautela. Com comentaves, a l'AL310 a Tàrrega hi ha hagut un finat i en aquests moments la via continua treballada entre Tàrrega i Plans de Sió. A banda, comentar que hi ha unes obres arran d'un accident a Vilafranca i sentit a Vilanova i la Geltrú s'ha tallat i s'estan fent desviaments per l'N340 via que també presenta retencions. Ens apareix també una avaria a la 55 a Olesa, on hi ha un carril tallat en sentit Manresa i 3 quilòmetres de circulació lenta. I a l'àrea metropolitana, rondes carregades, sobretot la ronda de dalt, problemes als accessos sud a la 2 a Abrera, cap a Manlliàs, amb la C55, i en el cas dels accessos nord, on tenim problemes normalment, com sempre tenim a la B7 i la B30 a Barberà, i per entrar i a l'ús de la Trinitat a la C58 i a la C33. Com sempre, demanar-vos cautela. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Fins a 99 dones a Catalunya estan en risc de patir un feminicidi. Només dues de les 7 víctimes mortals del 2022 havien denunciat. Al conjunt de l'estat espanyol s'han registrat 49 assassinats a mans de les seves parelles el passat 2022. Davant d'aquestes dades, la Fiscalia fa un toc d'atenció a la resta de fiscals de l'estat per protegir més i millor les víctimes de violència domèstica.
En un escrit, la Fiscalia contra la violència masclista els demana sol·licitar mesures cautelars encara que les víctimes no les demanin i reclamar la instal·lació de dispositius telemàtics als agressors quan no se sol·liciti presó provisional en situacions de risc extrem o alt. Des de la Fiscalia apunten que les dades del tercer trimestre de 2022 constaten l'escassa protecció penal de la víctima després de denunciar, ja que només 2 de cada 10 casos es demanen ordres de protecció i d'aquests només s'accepten un 66%.
L'escrit arriba enmig de la reunió que han mantingut des d'ahir el Ministeri d'Interior i els diferents cossos de seguretat de l'Estat després de la darrera onada de crims masclistes ja aquest 2023. Una reunió en la que també hi ha estat presents els Mossos d'Esquadra, David Amador.
Els Mossos d'Esquadra han valorat com a excel·lent la reunió a Madrid. Ho han fet a través de la portaveu del cos i cap de l'àrea tècnica de proximitat i seguretat ciutadana, Montserrat Escudé. La portaveu de la policia catalana, a més, ha celebrat la decisió de la Fiscalia de demanar el control a través de polseres telemàtiques quan els acusats d'agressió masclista no entrin a presó.
Celebrar qualsevol mesura que sigui que ajudi a protegir a les víctimes. Hi ha una quarantena de dones a Catalunya que porten ara ja aquesta mesura de control telemàtic. De fet, nosaltres com a cos policial ja fa temps que hem donat indicacions internes de que en casos de risc mitjà i molt alt s'insti a que l'autoritat judicial en el marc de l'atestat de les diligències que si ho estimen oportú puguin considerar la possibilitat de que aquesta mesura d'allunyament es controli mitjançant aquest control telemàtic i per tant celebrem qualsevol acció que es faci en aquest entorn.
Montserrat Escudé ha detallat a més que a Catalunya hi ha actualment 99 dones en risc de patir un feminicidi i ha afegit que l'objectiu de la reunió a Madrid és promoure arreu de l'Estat noves propostes per millorar la valoració del risc i reforçar la protecció i seguretat de les víctimes.
Doncs precisament el darrer cas, el de Lleida, ahir els Mossos han ampliat els càrrecs contra el detingut confirmant que es tractaria d'un nou cas de violència domèstica. Testimonis dels fets haurien confirmat també que acusat i víctima eren parella i que ell l'havia agredit altres vegades. UAU Lleida Ràdio, Alba Mor.
Després de la detenció d'aquest dimarts de l'home de 35 anys, els Mossos d'Esquadra han investigat la relació entre el detingut i la víctima que ocupaven la fàbrica per esclarir si es tractava d'un nou cas de violència masclista. D'aquesta manera, l'home està acusat de provocar el foc i per un delicte de violència masclista. Està previst que l'home passi a disposició judicial entre dijous i divendres. L'acusat va resultar ferit en l'incendi i va ser donat d'alta aquest dimarts. La dona amb cremades més greus va ser traslladada a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els Jordis i els presos de Junts per Catalunya no demanaran revisar la sentència de l'1 d'octubre i esperaran que el Suprem actuï d'ofici. Els d'Esquerra estan preparant l'argumentació per sol·licitar-ho el més aviat possible. Demà entra en vigor la reforma dels delictes de sedició i malversació que els permetrà revisar les penes d'entre 9 i 13 anys d'inhabilitació. Però la resolució pot trigar mesos. Mont Carvajal.
Els presos polítics no actuaran en bloc, sinó que cadascú farà el que li sembli més convenient. Els seus advocats estudien com quedarà cada cas. De moment han confirmat que no demanaran res al Tribunal Suprem, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, i els representants de Junts, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn. L'expresident d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i l'expresident de l'ANC i exsecretari general de Junts, Jordi Sánchez, els Jordis, tenen els seus casos denunciats davant el Tribunal Europeu dels Drets Humans i no volen fer cap moviment que es pugui interpretar com una reparació del dany que els ha causat els darrers anys. D'altra banda, els polítics d'Esquerra Republicana volen l'absolució de tots els condemnats, però prefereixen esperar que el Tribunal Suprem els demani què volen fer, d'ofici, sense demanar-ho ells explícitament. Són, recordem-ho, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell i Dolors Bassa. La resolució pot trigar gairebé un any per la complexitat de la causa i les parts personades. Per tant, és difícil que els que vulguin presentar-se a les properes eleccions hi arribin a temps.
Encara en clau judicial, Cándido Conde Pumpido és el nou president del Tribunal Constitucional durant els propers 3 anys.
Conde Pumpido és l'exfiscal general de l'Estat i s'ha imposat a l'altra candidata, la també jutgessa progressista Maria Luisa Balaguer. El bloc progressista té també la vicepresidència amb la magistrada Immaculada Montalbán. Conde Pumpido haurà de decidir si alguna de les lleis del govern central són o no constitucionals, per exemple, la llei de l'eutanàsia o les recents reformes del Codi Penal.
Amazon tanca el centre de Martorelles amb 800 treballadors i el trasllada a Saragossa. La companyia oferirà als treballadors la possibilitat de mantenir la feina i traslladar-se a altres centres. De fet, el gegant del comerç electrònic i serveis té previst obrir el nou centre del Far d'Empordà a l'abril, que generarà 1.400 llocs de treball. A Martorelles va instal·lar-s'hi el 2017. Vallès Visió, Alba Castilla.
Amazon ha anunciat que tancarà la planta de Martorelles al març i traslladarà l'activitat a Saragossa. El tancament del centre martorellenc afectarà els 800 treballadors. L'empresa està mantenint converses amb els representants dels treballadors per al trasllat de tota la plantilla a altres centres d'Espanya. Des de l'Ajuntament estan parlant amb l'empresa i sindicats per treballar coordinadament per resoldre la situació laboral dels treballadors de Martorelles. Des de l'empresa han declinat fer declaracions i s'han remès al comunicat que han fet. Amazon va arribar a Martorelles el 2017 i va iniciar la seva activitat al municipi el 9 d'octubre d'aquell any amb 200 treballadors. Gairebé 6 anys després, el centre logístic de Martorelles compta amb 800 treballadors.
Mentrestant, les vendes de SEAT cauen un 18,1% el 2022 per la manca de components. Malgrat tot, el model Cupra es dispara. La companyia prioritza precisament els models de la seva nova marca amb més marge de benefici. Ràdio Martorell, Irene Jurado.
Concretament, l'any passat es van matricular 152.900 models de Cupra, una xifra rècord per la jove marca després de vendre 79.300 models a tot el món el 2021. Encara que el seu increment no va poder revertir els efectes de la manca de peces a tota la firma, aquests resultats van impulsar el gir financer de SEAT. Davant la contínua manca de semiconductors i components, han pres la decisió estratègica de prioritzar els models de Cupra amb més marge que els vehicles de SEAT, segons ha explicat el president de l'automobilística Wayne Griffiths. Això ha afectat inevitablement els lliuraments de SEAT, però, segons ha dit, era essencial per estabilitzar a llarg termini a la companyia en el seu conjunt. De fet, la marca SEAT va quedar enrere l'any passat. Es van vendre un 41% menys de vehicles, uns 232.700. Per models, el SEAT Arona es va mantenir com el model més venut de la marca, seguit de l'Ibiza i del Lleó.
Encara en clau laboral, la intersindical se suma a la vaga d'educació convocada el 25 i 26 de gener pel sindicat USTEC. També el sindicat d'estudiants s'ha sumat a l'aturada.
Des de la intersindical justifiquen la protesta per la manca de compromís i de resolució del Departament d'Educació a l'hora d'arribar a un acord amb els sindicats. Entre d'altres, critiquen que no van rebre una proposta en ferm de la conselleria fins al 14 de desembre i que, a més, la consideren insuficient i lluny de l'acord. Per la seva banda, els estudiants pensen que la situació de l'educació pública catalana és insuportable i apunten a que alguns problemes, com aules massificades sense calefacció, manca de professors i places d'FP o haver de costejar certes despeses a la universitat.
Més coses, 7 municipis de la demarcació de Barcelona participen en un projecte per integrar 1 miler de joves en situació d'exclusió social a través de la creació de curtmetratges. El programa Salto de Eje arribarà a 7 barris de Badalona, Cornellà, Manresa, Mataró, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet i Sant Boi de Llobregat. El fomenta el Ministeri de Cultura a través de la Diputació de Barcelona i es destinaran 150.000 euros. Anna Ruiz.
Els ajuntaments, amb col·laboració dels instituts de secundària, serveis socials o altres equipaments comunitaris, seleccionaran els joves participants de 12 a 17 anys. Aquests realitzaran curtmetratges, la majoria documentals, d'entre 3 a 9 minuts, que es projectaran aquest any a festivals i mostres de cinema. És una iniciativa de l'Alt Comissionat contra la Pobresa Infantil. La diputada d'Igualtat és Lluïsa Moret.
Estem 7 ajuntaments molt diferents. Per tant, cada ajuntament determinarà amb quin col·lectiu treballa, perquè ja heu vist que també són 100 barris diferents, no? El nombre i qui el seleccionen els ajuntaments, no? Però nosaltres, evidentment, volem el que s'ha calculat, doncs, teòricament i des de l'experiència de Tarifa, bueno, de Campo de Gibraltar, estem parlant que podem arribar ben bé a més de 1.000 adolescents de la nostra demarcació.
De fet, el programa Salto de Eje s'ha desplegat a municipis del Camp de Gibraltar i l'alt comissionat Ernesto Gasco ha anunciat avui des de Barcelona la seva intenció de replicar el projecte a altres territoris, tot plegat per fer de la realització cinematogràfica una eina d'inclusió social.
I les organitzacions socials i empresarials aproven la nova política d'incentius que ha impulsat el govern central per facilitar la contractació de persones de més de 45 anys. Així tot, creuen que les mesures es queden curtes i demanen més ambició a l'executiu. Edgar Sapinyà.
Pimec troba un encert que s'hagi rebaixat dels 50 als 45 anys al llindar a partir del qual les empreses podien obtenir ajudes. Això farà que més persones se'n puguin beneficiar i alhora es fomentarà la reducció de l'atur en una franja de la població amb moltes dificultats per reincorporar-se al món laboral. De totes maneres, el vicepresident de la Fundació Pimec, José María Torres, diu a la xarxa que calen més mesures com evitar que les empreses puguin saber el nom, edat, gènere o nacionalitat dels candidats a una feina per evitar biaixos masclistes o racistes.
Este es un primer paso, pero pensamos que hay que ir mucho más allá o la implementación del currículum ciego.
Des de Codema 45, el col·lectiu que agrupa desocupats de més de 45 anys aposten perquè les empreses canviïn la mentalitat. Ho diuen declaracions a la xarxa la presidenta d'aquesta organització, Maria Inda López.
Una de les mesures precisament és convèncer les empreses de que les persones de més de 45 tenen unes capacitats molt grans i que tenim moltíssima experiència i que és una edat encara avui dia jove.
Amb aquest pla es calcula que les empreses es puguin estalviar entre 1.300 i 3.300 euros a l'any en les quotes a la Seguretat Social.
Notícies en xarxa.
Interior disposarà a partir del febrer del control del sistema d'enviament d'alertes al mòbil, fins ara centralitzat a Madrid, en cas de risc químic. És una de les principals novetats del Pla Secta per aquest 2023 que el conseller Joan Ignasi Elena ha presentat aquesta tarda. A banda, també s'instal·laran més sirenes i més sensors i també es programaran 4 nous simulacres. Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
El Pla Secta millorarà la formació als treballadors del polígon, augmentarà els seus recursos, la Generalitat tindrà més pes en la seva gestió i passarà a ser un pla per a tota Catalunya. Aquests són els eixos principals de les noves mesures anunciades pel conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. Entre les mesures més destacades trobem l'augment de les sirenes, ja que de les 6 previstes en el pla se passarà a 13, on s'instal·laran 2 més a Reus i 2 més a la Pineda. La nova campanya de comunicació per informar de les mesures i estratègia a la ciutadania i també destaca que la gestió dels avisos via mòbil per a situacions d'emergència passarà a mans de la Generalitat. Segons el conseller Elena, l'objectiu és fer 4 simulacres arreu de tota Catalunya aquest any.
El 100% dels catalans, propers mesos, se'ls activarà un dia com a simulacre, i ho posarà que és un simulacre, que és una prova, al sistema d'alerta de protecció civil.
Elena també ha confirmat que abans que s'acabi l'any es realitzarà un altre simulacre d'emergència, aquesta vegada al polígon nord de Tarragona, i que tot i que l'objectiu és el mateix, les característiques seran diferents a les que va tenir el simulacre del passat mes de novembre.
Ecologistes en Acció reclama a la Generalitat que acati la sentència judicial que l'obliga a posar en marxa plans de millora de la qualitat de l'aire allà on se superen sistemàticament els nivells d'ozó troposfèric.
La resolució del Tribunal Superior Justícia de Catalunya és pionera i crea un precedent també per a les 12 comunitats autònomes que segueixen incomplint la normativa de qualitat de l'aire.
Segons dades de l'Agència Europea de Medi Ambient, cada any moren a tot Espanya prop de 2.000 persones per culpa de l'excés d'ozó. Jordi Casino.
Per Ecologistes en Acció, el pronunciament del TCJC és d'una gran importància perquè és la primera vegada que un tribunal manifesta la insuficiència dels plans de millora de la qualitat de l'aire aprovats per una administració, com explica Josep Hurtado, que és membre de l'àrea jurídica.
És la primera vegada que el tribunal el que fa és examinar què és el que s'està fent per part de l'administració pública i si això ha funcionat o no.
El contaminant al qual fa referència la sentència, l'ozó troposfèric, no confondre amb l'estratosfèric, que és bo, s'origina principalment per la reacció entre el diòxid de nitrogen i els hidrocarburs emesos pel transport i algunes indústries ubicades en grans nuclis urbans, com detalla Sergi Cot, que és membre de l'àrea de contaminació d'Ecologistes en Acció.
Podem dir que les zones més afectades per l'ozó troposfèric a Catalunya estan més aviat allunyades dels grans nuclis urbans on es generen. Per tant, també genera una deslocalització d'aquesta contaminació i afecta de manera injusta a territoris que no la produeixen.
La sentència serà ferma sempre i quan la Generalitat no decideixi presentar un recurs davant del Tribunal Suprem. Els ecologistes reclamaven que els plans es posessin en marxa en 3 mesos, però el jutge només demana que es faci com més aviat millor.
En cultura, la promotora del Festival de Pedralbes, Concert Estudio, denuncia que la propera edició està a l'aire perquè no té el vistiplau de la Generalitat.
Concert Estudio esgrimeix que fa un any i mig que esperen un conveni i disposen d'una carta firmada per la secretària general de la presidència durant el mandat de Quim Torra, en què se l'autoritza a celebrar-ho també aquest any. La Generalitat, per la seva banda, garanteix el futur del certamen, però defensa que s'ha de convocar un concurs que es resoldrà a finals de març, perquè hi ha una segona promotora interessada en organitzar-lo. Des de la productora, el director del festival, Martín Pérez, en declaracions a BTV, assegura que és una bogeria muntar l'esdeveniment amb tan poc temps.
Volen fer un concurs, el qual nosaltres evidentment no estem d'acord perquè ja està assignat aquest concurs, però volen fer un concurs. Imagina't que es fes, aquest concurs diu que acabaria l'últim de març. Quan volen que el fem, el festival? Si no és ni un artista, ni un productor, no és res, absolutament, ni els treballadors, ni la producció, ni l'escenari, ni la grada, res. Treballem quasi bé 700 persones en aquest festival. Què volen, que el comencem a preparar el 1 d'abril, de veritat, per començar el 1 de juny?
Martínez assegura que ja és tard per confirmar algunes de les primeres figures previstes per aquest estiu, entre elles noms com Bob Dylan, Norah Jones, Madness, Earth, Wind and Fire, Sting, The Corrs i d'altres.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. El Barça s'ha entrenat aquesta tarda a l'estadi Prince Faisal de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, on demà a les 8 del vespre disputarà la segona semifinal de la Supercopa d'Espanya davant el Betis. Xavi Hernández, que disposa de la plantilla al complet, es mostra il·lusionat davant el primer títol en joc del curs.
És un títol, de fet, amb aquest nou format el Barça encara no l'ha guanyat. Estem motivats, crec que arribem en un bon moment, moralment, físicament, estem bé, estem tranquils, intentarem mostrar la nostra personalitat. És un títol, volem estar aquí fins diumenge i guanyar la final, i passa per guanyar demà, per fer un bon partit, per ser millors que el contrari, però és un títol i ens fa especial il·lusió i estem molt motivats per guanyar-lo. No suposaria el primer títol de la temporada i ens donaria molta tranquil·litat també.
Aquesta Supercopa d'Espanya arrencarà a les 8 del vespre amb la primera semifinal entre València i Real Madrid. També a les 8, però en aquest cas en bàsquet, el Barça juga a la pista de l'Asbel Villarban en partit de la 18a jornada de l'Eurolliga, la primera de la segona volta. Els blaugranes són el grup de 5 co-líders de la competició. El tècnic Saruna Jessikevicius no es refia del conjunt francès, que va guanyar fa un mes al Palau.
Y hay que competir a nivel que compite ellos, porque son capaces de ir casi todo partido ganando Efes, remontando Olympiacos 20 puntos y ganar aquí en Palau. Así que, bueno, defensa pues siempre es la clave, ¿no? Y también más jugando fuera.
També hi ha jornada de bàsquet a la LEP Plata, la tercera categoria masculina. Des de les 7, el Salou rep l'Osca, el Tarragonès. A les 8 s'enfronten l'Hospitalet i el Prat, i a les 9 serà el torn d'un altre duel català entre Mollet i Cornellà. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
Actualment els dos equips arriben amb dinàmiques totalment diferents. Els molletans porten 6 partits seguits perdent i el Cornellà és l'equip en millor forma de la categoria, i és que encadena 7 partits seguits guanyant. El tècnic del recanvis Gaudí Mollet, Josep Maria Marçà, ha assegurat que l'equip es troba en una situació molt difícil.
No hem d'enganyar ningú, no? És una situació molt difícil, una situació que aquest equip no ha viscut mai. En primera persona, és un equip que ve de guanyar a EVA, de guanyar, fer un any molt bo l'any passat, i estem en una situació que no estem còmodes, les coses no surten, no tenim gens de sort i no som capaços, ja portem dos o tres partits, de no competir, no?
Es tracta d'un partit vital pels de Josep Maria Marçà per intentar sortir de l'última posició que ocupen actualment, i és que tenen un balanç de 3 victòries i 11 derrotes. El partit avui a les 9 del vespre al pavelló de Planellador.
I la Federació Catalana de Rugbi ha aixecat aquest dimecres la veu per reclamar més camps a Catalunya, especialment amb un dèficit a Barcelona, segons considera la Federació. Ignasi Planas és el president de l'ENS.
A Barcelona hem arribat a una situació pràcticament de col·lapse. Els clubs ja han hagut de tancar inscripcions, no poden créixer en categories inferiors, no poden desenvolupar el rugbi femení amb el vigor amb què s'està desenvolupant el conjunt de Catalunya, perquè les instal·lacions no donen per més.
I a aquesta hora tenim esport en directe. Waterpolo a la Lliga de Campions masculina. El Sabadell visita la piscina del Juc Adriàtic. Tenim el partit a punt d'arribar al descans llarg, a punt d'acabar el segon període, i el Sabadell perd d'un gol, 6-5. El Sabadell busca el primer triomf en aquesta competició contra un equip que té 3 punts per sobre.
Gràcies, Roger. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Abel Font, el control tècnic, Sergi Corral a la redacció, Roger Sánchez als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa. Edició Vespre. La xarxa de comunicació local. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. La Lili Petitè ha escollit un poema que parla d'un insecte que el trobem a tot arreu i ben es mereixia ser el protagonista d'una poesia. Fem un zum-zum?
Hola, embaladits! Em dic Lili Petitè i vaig a quart de primària de l'escola Camp Juliu. El poema que us llegiré es diu Zoom i l'ha escrit la Núria Abertí. He escollit aquest poema perquè és molt divertit i m'agrada molt com escriu la Núria Albertí. Zoom. Una mosca bironera ha vist un pauet distret. Zoom, zoom. En gran punteria, el dit gros hi ha anat de dret. A sobre d'aquest unglot, pintat de color de rosa, en faré una migdiada, sense causar gens de nosa. Però el dit xic d'aquell pauet, amb el braunzit, es desperta i bon vença amunt i avall, neguitós fa el crit d'alerta. Zum! Quasi en vol vertical, la mosca fuig i s'enlaira, i potser per consolar-se va a buscar una nova flaire. Núria Alberti.
Moltíssimes gràcies, Lili. Com ens ha agradat tant aquest poema, ens acomiadem com ho faria una mosca. Fins al proper Embaladits. Zum, zum. Adeu.
Adeu, Embaladits.
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
Sabies que...
Si volguessis, podries escalfar una tassa de te només amb la teva veu.
La veritat és que per generar la quantitat d'energia suficient per això, hauries de passar-te 8 anys, 7 mesos i 6 dies cridant sense parar. Massa temps per esperar un te calentet, oi?
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Fins a 99 dones a Catalunya estan en risc de patir un feminicidi. Només dues de les 7 víctimes mortals del 2022 havien denunciat. Sergi Corral.
Acaba la reunió entre el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i els diferents cossos de seguretat per valorar canvis en la llei i els protocols de violència domèstica.
De fet, nosaltres com a cos policial ja fa temps.
Tot plegat després del toc d'alerta als fiscals de tot l'Estat per protegir més i millor les víctimes de violència domèstica. El Ministeri de l'Interior demanarà a jutges polseres per maltractadors potencialment letals.
La Fiscalia General de l'Estat els demana sol·licitar mesures cautelars encara que les víctimes no les demanin i reclamar la instal·lació de dispositius telemàtics als agressors quan no se sol·liciti presó provisional en situacions de risc extrem o alt. La portaveu dels Mossos, Montserrat Escudé, valora positivament la proposta.
De fet, nosaltres com a cos policial ja fa temps que hem donat indicacions internes de que en casos de risc mitjà i molt alt s'insti a que l'autoritat judicial, que si ho estimen oportú, puguin considerar la possibilitat de que aquesta mesura d'allunyament es controli mitjançant aquest control telemàtic i, per tant, celebrem qualsevol acció que es faci en aquest entorn.
Els Jordis i els presos de Junts per Catalunya no demanaran revisar la sentència de l'1 d'octubre i esperaran que el Suprem actuï d'ofici. Els d'Esquerra estan preparant l'argumentació per sol·licitar-ho el més aviat possible.
Demà entra en vigor la reforma dels delictes de sedició i malversació que els permetrà revisar les penes d'entre 9 i 13 anys d'inhabilitació, però la resolució pot trigar mesos.
Amazon tanca el centre de Martorelles amb 800 treballadors i el trasllada a Saragossa. La companyia oferirà als treballadors la possibilitat de mantenir la feina i traslladar-se a altres centres.
El gegant de la logística té previst obrir el nou centre del Far d'Empordà a l'abril, que generarà 1.400 llocs de treball. A Martorelles va instal·lar-s'hi l'any 2017.
Vallès Visió, Alba Castilla.
El tancament del centre martorellenc afectarà els 800 treballadors. L'empresa està mantenint converses amb els representants dels treballadors per al trasllat de tota la plantilla a altres centres d'Espanya.
Interior disposarà a partir del febrer del control del sistema d'enviament d'alertes al mòbil, fins ara centralitzat a Madrid, en cas de risc químic.
És una de les principals novetats del Pla Secta per aquest 2023 que el conseller Joan Ignasi Elena ha presentat aquesta tarda. A banda, també s'instal·laran més sirenes i més sensors.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
Segons el conseller Elena, l'objectiu és fer 4 simulacres arreu de tota Catalunya aquest any.
El 100% dels catalans, propers mesos, se'ls activarà un dia com a simulacre, i ho posarà que és un simulacre, que és una prova, al sistema d'alerta de protecció civil.
En cultura, en perill el Festival de Pedralbes. La promotora Concert Studio denuncia a través del govern català fer-se càrrec de l'esdeveniment.
La Generalitat vol obrir un concurs al març per licitar l'organització del festival. El fins ara director, Martín Pérez, denuncia la manca de temps per poder programar un cartell amb condicions.
Volen fer un concurs, el qual nosaltres evidentment no estem d'acord perquè ja està assignat aquest concurs, però volen fer un concurs. Imagina't que es fes, aquest concurs diu que acabaria a l'últim de març. Quan volen que el fem, el festival? Si no és ni un artista, ni un productor, no és res, absolutament, ni els treballadors, ni la producció, ni l'escenari, ni la grada, res.
I en esports, el Barça és a poc més de 24 hores de debutar en el que pot ser el primer títol de la temporada, Roger Sánchez.
Una Supercopa d'Espanya que es disputa a Riyadh, a l'Aràbia Saudita, i que arrencarà en menys de mitja hora, amb la primera semifinal que disputaran Real Madrid i València. El Barça s'enfronta demà al Betis, esperant tornar a guanyar un títol que no alça des del 2018.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant d'un ambient suau, sobretot a punts costaners. Cal dir que la temperatura ha d'anar pujant durant aquestes immediates hores, però encara cap a l'interior parlarem d'un ambient fred. De cara a demà parlarem també d'aquestes formacions de la boira, de nou a punts de la depressió central, Pla de Lleida, que fins i tot ha de ser persistent durant bona part del dia en aquest sector, sobretot cap al nord del Segrià o també cap a la zona de la Noguera. A la resta del país farà sol i també s'espera un ambient més suau durant les hores centrals del dia. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui, amb jornada negra a les carreteres, amb 3 morts. El primer, un home que ha estat atropellat en un accident a la J-510, a Llers, a l'Alt Empordà. També un veí de Tivissa en un xoc a la carretera nacional 420, a l'altura de Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre. I, finalment, el conductor d'un cotxe en un xoc amb un camió a la L-310, a Tàrrega. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda de nou. Doncs la situació viària ha millorat molt. Tot just només hem comentat a l'àrea metropolitana un accident a la B30, lateral de la P7, a Barberà, en sentit de Girona, on hi ha un carril tallat, un quilòmetre i mig de lentitud, i encara tallada la L310, com deies, s'ha produït un accident mortal a Tàrrega. Pel que fa a la resta de vies, se circula sense incidències. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Fins a 99 dones a Catalunya estan en risc de patir un feminicidi. Només dues de les 7 víctimes mortals del 2022 havien denunciat. Al conjunt de l'estat espanyol s'han registrat 49 assassinats a mans de les seves parelles el passat 2022. Davant d'aquestes dades, el Ministeri de l'Interior demanarà als jutges polseres telemàtiques per maltractadors potencialment letals. Tot plegat després que la Fiscalia hagi fet un toc d'atenció a la resta de fiscals de l'Estat per protegir més i millor les víctimes de violència domèstica.
En un escrit, la Fiscalia contra la violència masclista els demana sol·licitar mesures cautelars, encara que les víctimes no les demanin, i reclamar la instal·lació de dispositius telemàtics als agressors quan no se sol·liciti presó provisional en situacions de risc extrem o alt. Des de la Fiscalia apunten que les dades del tercer trimestre de 2022 constaten l'escassa protecció penal de la víctima després de denunciar, ja que només en 2 de cada 10 casos es demanen ordres de protecció i d'aquests només s'accepta un 66%.
L'escrit arriba enmig de la reunió que han mantingut des d'ahir el Ministeri d'Interior i els diferents cossos de seguretat de l'Estat després de la darrera onada de crims masclistes ja aquest 2023. Una reunió en la que també hi ha estat presents els Mossos d'Esquadra i en què, com dèiem, el Ministeri d'Interior demanarà a jutges polseres telemàtiques per maltractadors potencialment letals. David Amador.
Els Mossos d'Esquadra han valorat com a excel·lent la reunió a Madrid. Ho han fet a través de la portaveu del cos i cap de l'àrea tècnica de proximitat i seguretat ciutadana, Montserrat Escudé. La portaveu de la policia catalana, a més, ha celebrat la decisió de la Fiscalia de demanar el control a través de polseres telemàtiques quan els acusats d'agressió masclista no entrin a presó.
Celebrar qualsevol mesura que sigui que ajudi a protegir a les víctimes. Hi ha una quarantena de dones a Catalunya que porten ara ja aquesta mesura de control telemàtic. De fet, nosaltres com a cos policial ja fa temps que hem donat indicacions internes de que en casos de risc mitjà i molt alt s'insti a que l'autoritat judicial en el marc de l'atestat de les diligències que si ho estimen oportú puguin considerar la possibilitat de que aquesta mesura d'allunyament es controli mitjançant aquest control telemàtic i per tant celebrem qualsevol acció que es faci en aquest entorn.
Montserrat Escudé ha detallat a més que a Catalunya hi ha actualment 99 dones en risc de patir un feminicidi i ha afegit que l'objectiu de la reunió a Madrid és promoure arreu de l'Estat noves propostes per millorar la valoració del risc i reforçar la protecció i seguretat de les víctimes.
Precisament, el darrer cas de violència domèstica, el de Lleida, ahir, els Mossos han ampliat els càrrecs contra el detingut, confirmant que es tractaria d'un nou cas de violència de gènere. Testimonis dels fets haurien confirmat també que acusat i víctima eren parella i que ell l'havia agredit altres vegades. Ho ha dit Lleida Ràdio, Alba Mor.
Després de la detenció d'aquest dimarts de l'home de 35 anys, els Mossos d'Esquadra han investigat la relació entre el detingut i la víctima que ocupaven la fàbrica per esclarir si es tractava d'un nou cas de violència masclista. D'aquesta manera, l'home està acusat de provocar el foc i per un delicte de violència masclista. Està previst que l'home passi a disposició judicial entre dijous i divendres. L'acusat va resultar ferit en l'incendi i va ser donat d'alta aquest dimarts. La dona amb cremades més greus va ser traslladada a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Els Jordis i els presos de Junts per Catalunya no demanaran revisar la sentència de l'1 d'octubre i esperaran que el Suprem actuï d'ofici. Els d'Esquerra estan preparant l'argumentació per sol·licitar-ho el més aviat possible. Demà entrarà en vigor la reforma dels delictes de sedició i malversació que els permetrà revisar les penes d'entre 9 i 13 anys d'inhabilitació. Però la resolució pot trigar mesos. Mont Carvajal.
Els presos polítics no actuaran en bloc, sinó que cadascú farà el que li sembli més convenient. Els seus advocats estudien com quedarà cada cas. De moment han confirmat que no demanaran res al Tribunal Suprem, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, i els representants de Junts, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn. L'expresident d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i l'expresident de l'ANC i exsecretari general de Junts, Jordi Sánchez, els Jordis, tenen els seus casos denunciats davant el Tribunal Europeu dels Drets Humans i no volen fer cap moviment que es pugui interpretar com una reparació del dany que els ha causat els darrers anys. D'altra banda, els polítics d'Esquerra Republicana volen l'absolució de tots els condemnats, però prefereixen esperar que el Tribunal Suprem els demani què volen fer, d'ofici, sense demanar-ho ells explícitament. Són, recordem, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell i Dolors Bassa. La resolució pot trigar gairebé un any per la complexitat de la causa i les parts personades. Per tant, és difícil que els que vulguin presentar-se a les properes eleccions hi arribin a temps.
Encara en clau judicial, Cándido Conde Pompidou és el nou president del Tribunal Constitucional durant els propers 3 anys.
Conde Pompidou és exfiscal general de l'Estat i s'ha imposat a l'altra candidata, la també jutgessa progressista Maria Luisa Balaguer. El broc progressista també té la vicepresidència, amb la magistrada Immaculada Montalbán. Conde Pompidou haurà de decidir si alguna de les lleis del govern central són o no constitucionals, per exemple, la llei de l'eutanàsia o les recents reformes del Codi Penal.
Amazon tanca el centre de Martorelles amb 800 treballadors i el trasllada a Saragossa. La companyia oferirà als treballadors la possibilitat de mantenir la feina i traslladar-se a altres centres. De fet, el gegant del comerç electrònic i serveis té previst obrir el nou centre del Far d'Empordà a l'abril, que generarà 1.400 llocs de treball. A Martorelles va instal·lar-s'hi el 2017. Vallès Visió, Alba Castilla.
Amazon ha anunciat que tancarà la planta de Martorelles al març i traslladarà l'activitat a Saragossa. El tancament del centre martorellenc afectarà els 800 treballadors. L'empresa està mantenint converses amb els representants dels treballadors per al trasllat de tota la plantilla a altres centres d'Espanya. Des de l'Ajuntament estan parlant amb l'empresa i sindicats per treballar coordinadament per resoldre la situació laboral dels treballadors de Martorelles. Des de l'empresa han declinat fer declaracions i s'han remès al comunicat que han fet. Amazon va arribar a Martorelles el 2017 i va iniciar la seva activitat al municipi el 9 d'octubre d'aquell any amb 200 treballadors. Gairebé 6 anys després, el centre logístic de Martorelles compta amb 800 treballadors.
Mentrestant, les vendes de SEAT cauen un 18,1% el 2022 per la manca de components. Malgrat tot, el model Cupra es dispara. La companyia prioritza precisament els models de la seva nova marca amb més marge de benefici. Ràdio Martorell, Irene Jurado.
Concretament, l'any passat es van matricular 152.900 models de Cupra, una xifra rècord per la jove marca després de vendre 79.300 models a tot el món el 2021. Encara que el seu increment no va poder revertir els efectes de la manca de peces a tota la firma, aquests resultats van impulsar el gir financer de SEAT. Davant la contínua manca de semiconductors i components, han pres la decisió estratègica de prioritzar els models de Cupra amb més marge que els vehicles de SEAT, segons ha explicat el president de l'automobilitat Wayne Griffiths. Això ha afectat inevitablement els lliuraments de SEAT, però, segons ha dit, era essencial per estabilitzar a llarg termini a la companyia en el seu conjunt. De fet, la marca SEAT va quedar enrere l'any passat. Es van vendre un 41% menys de vehicles, uns 232.700. Per models, el SEAT Arona es va mantenir com el model més venut de la marca, seguit de l'Ibiza i del Lleó.
I en clau laboral, l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya considera molt important que el Consell de Ministres hagi aprovat la creació d'una nova prestació d'atur pels treballadors del sector i els artistes i la possibilitat de cobrar el 100% la jubilació i continuar al mateix temps amb l'activitat artística. Tot i així, reclamant que els acabin d'igualar la situació amb la resta d'Europa. Maite Polo.
La nova prestació d'atur tindrà un import de 600 euros i els actors i la resta de professionals de la interpretació i la cultura podran cobrar un màxim de 4 mesos si acrediten un temps mínim de cotització. El govern ha reduït els dies cotitzats que se'ls exigia a 60 o bé 180. Àlex Casanovas, president de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, ha aplaudit en declaracions a la xarxa que el govern els doni la possibilitat d'acumular aquests dies de maneres diferents.
O aquests 180 dies en els últims 6 anys, o bé 60 dies treballats en els darrers 18 mesos. Són dues opcions que permetran a molts companys i companyes poder accedir a aquestes prestacions. I una altra cosa també importantíssima del dia d'ahir és el poder compatibilitzar la pensió de jubilació, la jubilació amb les teves feines quan ets artista.
Per als artistes autònoms de baixos ingressos, la norma incorpora una cotització reduïda. El 2023 es fixa una base de cotització per a aquests treballadors de 526 euros, que representa una quota mensual de 161.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Interior disposarà a partir del febrer del control del sistema d'enviament d'alertes al mòbil, fins ara centralitzat a Madrid, en cas de risc químic. És una de les principals novetats del Pla Secta per aquest 2023 que el conseller Joan Ignasi Elena ha presentat aquesta tarda. A banda, també s'instal·laran més sirenes i més sensors, a més de programar 4 nous simulacres. Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
El Pla Secta millorarà la formació als treballadors del polígon, augmentarà els seus recursos, la Generalitat tindrà més pes en la seva gestió i passarà a ser un pla per a tota Catalunya. Aquests són els eixos principals de les noves mesures anunciades pel conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. Entre les mesures més destacades trobem l'augment de les sirenes, ja que de les 6 previstes en el pla se passarà a 13, on s'instal·laran 2 més a Reus i 2 més a la Pineda. La nova campanya de comunicació per informar de les mesures i estratègia a la ciutadania i també destaca que la gestió de els avisos via mòbil per a situacions d'emergència passarà a mans de la Generalitat. Segons el conseller Elena, l'objectiu és fer 4 simulacres arreu de tota Catalunya aquest any.
El 100% dels catalans, propers mesos, se'ls activarà un dia com a simulacre, i ho posarà que és un simulacre, que és una prova, al sistema d'alerta de protecció civil.
Elena també ha confirmat que abans que s'acabi l'any es realitzarà un altre simulacre d'emergència, aquesta vegada al polígon nord de Tarragona, i que tot i que l'objectiu és el mateix, les característiques seran diferents a les que va tenir el simulacre del passat mes de novembre.
Ecologistes en Acció reclama a la Generalitat que acati la sentència judicial que l'obliga a posar en marxa plans de millora de la qualitat de l'aire allà on se superen sistemàticament els nivells d'ozó troposfèric.
La resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és pionera i crea un precedent també per les 12 comunitats autònomes que segueixen incomplint la normativa de la qualitat de l'aire.
Segons dades de l'Agència Europea de Medi Ambient, cada any moren a tot Espanya prop de 2.000 persones per culpa de l'excés d'ozó. Jordi Casino.
Per Ecologistes en Acció, el pronunciament del TCJC és d'una gran importància perquè és la primera vegada que un tribunal manifesta la insuficiència dels plans de millora de la qualitat de l'aire aprovats per una administració, com explica Josep Hurtado, que és membre de l'àrea jurídica.
És la primera vegada que el tribunal el que fa és examinar què és el que s'està fent per part de l'administració pública i si això ha funcionat o no.
El contaminant al qual fa referència la sentència, l'ozó troposfèric, no confondre amb l'estratosfèric, que és bo, s'origina principalment per la reacció entre el diòxid de nitrogen i els hidrocarburs emesos pel transport i algunes indústries ubicades en grans nuclis urbans, com detalla Sergi Cot, que és membre de l'àrea de contaminació d'Ecologistes en Acció.
Podem dir que les zones més afectades per l'ozó troposfèric a Catalunya estan més aviat allunyades dels grans nuclis urbans on es generen. Per tant, també genera una deslocalització d'aquesta contaminació i afecta de manera injusta a territoris que no la produeixen.
La sentència serà ferma sempre i quan la Generalitat no decideixi presentar un recurs davant del Tribunal Suprem. Els ecologistes reclamaven que els plans es posessin en marxa en 3 mesos, però el jutge només demana que es faci com més aviat millor.
Més qüestions. Finalment identificades les restes de Cipriano Martos al cementiri de Reus a l'espera de la confirmació de l'ADN. El president Pere Aragonès, que avui ha visitat els treballs d'exhumació, ha refermat el compromís de la Generalitat amb les víctimes del franquisme. La nova ràdio, David Fernández.
Aquest dimarts va ser quan es van localitzar restes òssies que són compatibles amb les descripcions i característiques físiques de Cipriano Martos. En total s'han exhumat 41 cossos i s'han excavat 5 nivells de fossa a 5 metres de profunditat. El cadàver trobat té una lesió a l'espatlla, com la que va patir l'activista, encara que ara s'haurà de comprovar si l'ADN és el de Martos. Pere Aragonès ha volgut fer ell mateix l'anunci al cementiri de Reus.
Amb iniciatives com aquestes continuem treballant per recuperar la memòria i la lluita d'aquells a qui el franquisme va assassinar i va voler esborrar, pel seu compromís democràtic, pel seu compromís amb la llibertat i amb la justícia. I ho fem amb tota la convicció, seguint els principis de veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició.
Cipriano Martos va ser assassinat a Reus l'any 1973 després de ser obligat a ingerir àcid sulfúric per part de la Guàrdia Civil.
I polèmica a Lleida per l'enderroc de les Sitges al solar on s'ha de construir l'alberg per temporers. Les obres van començar ahir amb l'oposició veïnal i aquest matí una trentena de veïns del barri de Pardinyes han aconseguit paralitzar-les durant unes hores després que els concentrats llancessin ous contra els operaris. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Els treballadors han intentat reprendre els treballs a 11:15 del matí, però els veïns concentrats han tornat a tirar los ous i els treballs s'han tornat a aturar. De fet, un dels operaris s'ha dirigit als Mossos d'Esquadra per denunciar els fets, el qual ha provocat que es desplacessin fins al lloc dues furgonetes d'antidisturbis. Els veïns del barri asseguren que volen aturar els treballs per protegir les cigonyes, ja que es calcula que l'espai hi ha 17 nius, i també per preservar el patrimoni històric de les Sitges. Tot i això, l'oposició al projecte de l'alberg ve de més enrere, ja que prèviament estava previst en un altre solar, però els veïns també van rebutjar la iniciativa. Joan Tornés, el president de l'Orbebar, l'Associació de Veïns de Pardinyes.
Pues ells han seguit amb aquest projecte. I si no se fa en aquell terreny, ho volen fer aquí. Però, bueno, a veure, si tu el vols fer i no hi ha més entre això, pues busca un terreny en condicions. No tiris un edifici.
També han participat de la concentració membres de l'entitat ecologista Ipcena i de la Fundació Barri de Pardinyes. Totes tres van presentar un procediment interdictal al jutjat per aturar l'enderroc de les Sitges. Des de la paeria, però, van indicar aquest dimarts que els treballs s'estan duent a terme perquè no han rebut cap notificació judicial que ho impedeixi.
En cultura, la promotora del Festival de Pedralbes, Concert Studio, denuncia que la propera edició està a l'aire perquè no té el vistiplau de la Generalitat.
Concert Studio esgrimeix que fa un any i mig que esperaven un conveni i disposen d'una carta firmada per la secretària general de la presidència durant el mandat de Quim Torra, en què se'ls autoritza a celebrar-ho també aquest any. La Generalitat, per la seva banda, garanteix el futur del certamen, però defensa que s'ha de convocar un concurs que es resoldrà a finals de març, perquè hi ha una segona promotora interessada en organitzar-lo. Des de la productora, el director del festival, Martín Pérez, en declaracions a BTV, assegura que és una bogeria muntar l'esdeveniment en tan poc temps.
Volen fer un concurs, amb el qual nosaltres evidentment no estem d'acord perquè ja està assignat aquest concurs, però volen fer un concurs. Imagina't que es fes, aquest concurs diu que acabaria l'últim de març, quan volen que el fem, el festival. Si no és un artista, ni un productor, no és res, absolutament, ni els treballadors, ni la producció, ni l'escenari, ni la grada, res. Treballem quasi bé 700 persones en aquest festival. Què volen, que el comencem a preparar el primer d'abril, de veritat, per començar el primer de juny?
Martínez assegura que ja és tard per confirmar algunes de les primeres figures previstes per aquest estiu. Entre elles, noms com a Bob Dylan, Norah Jones, Madness, Earth, Wind and Fire, Sting, The Corrs, entre d'altres.
I l'any Vallverdú celebrarà el centenari de l'escriptor, traductor i poeta lleidatà amb l'homenatjat en plena forma. Vallverdú, que és autor, d'entre d'altres, del clàssic infantil Rovelló, farà aquest juliol 100 anys i encara es manté en actiu. Demà presentarà a Balaguer el seu darrer poemari, Atresorat silenci, David Navarro.
És poc habitual que la celebració institucional del centenari del naixement compti amb la presència del protagonista, encara menys que aquest es mantingui lúcid i en actiu. És el cas de Josep Vallverdú, qui ha cultivat la literatura juvenil amb més d'un centenar de títols publicats, però també la traducció, l'assaig i la poesia, a banda de dedicar-se a la docència. La commemoració es marca l'objectiu de difondre tota la seva obra i garantir-ne la coneixença a les generacions futures. Ho farà amb conferències, presentacions, recitals de poesia i exposicions. Josep Vallverdú ha explicat que ha dedicat la vida a escriure.
Jo tenia dues màquines d'escriure. Això fa riure la gent. Amb el foli posat. L'una era per a les traduccions i l'altra era per a la producció. Doncs jo em cansava i me n'anava a l'hort i feia un cavalló. Llavors tornava a escriure. Quan tornava a escriure, recordava exactament el punt que m'havia deixat allò i podia continuar.
El proper 5 de febrer s'obrirà l'any Josep Vallverdú amb un acte institucional a Lleida. L'acte central es farà a Barcelona el juliol i la cloenda serà el 3 de desembre a Balaguer, ciutat de residència de Vallverdú.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. El Barça s'ha entrenat aquesta tarda a l'estadi Prince Faisal de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, on demà a les 8 disputarà la segona semifinal de la Supercopa d'Espanya davant el Betis. El tècnic Xavi Hernández es mostra il·lusionat davant el primer títol en joc del curs.
És un títol, de fet, amb aquest nou format el Barça encara no l'ha guanyat. Estem motivats, crec que arribem en un bon moment, moralment, físicament. Estem bé, estem tranquils. Intentarem mostrar la nostra personalitat. És un títol. Volem estar aquí fins diumenge i guanyar la final i passa per guanyar demà, per fer un bon partit, per ser millors que el contrari, però és un títol i ens fa especial il·lusió i estem molt motivats per guanyar-lo. No suposaria el primer títol de la temporada i ens donaria molta tranquil·litat també.
La competició arrenca d'aquí 5 minuts amb la primera semifinal que disputaran el València i el Real Madrid. També d'aquí 5 minuts, en bàsquet però, el Barça juga a la pista de l'Asvel Villarban en partit de la 18a jornada de l'Eurolliga, la primera de la segona volta de la competició. Els blaugranes són el grup de 5 co-líders d'aquesta Eurolliga i el tècnic Serunas Jasikevicius no es refia del conjunt francès que va guanyar fa tot just un mes al Palau Blaugrana.
Y hay que competir a nivel que compite ellos porque son capaces de ir casi todo partido ganando Efes, remontando Olympiacos 20 puntos y ganar aquí en Palau. Así que, bueno, defensa pues siempre es la clave, ¿no? Y también más jugando fuera.
La Federació Catalana de Rugbi ha aixecat la veu per reclamar més camps a Catalunya en una situació especialment problemàtica a Barcelona. Ignasi Planas és el president de la Federació Catalana de Rugbi.
A Barcelona hem arribat a una situació pràcticament de col·lapse. Els clubs ja han hagut de tancar inscripcions, no poden créixer en categories inferiors, no poden desenvolupar el rugbi femení amb el vigor amb què s'està desenvolupant el conjunt de Catalunya perquè les instal·lacions no donen permís.
I tanquem actualitzant marcador. El Sabadell de waterpolo està jugant a la Lliga de Campions masculina, últim quart a Dubrovnik, i perd 12-8 el conjunt a Vallès, 12-9. Per tant, no sembla que arribi la primera victòria a la competició.
Gràcies, Roger. Fins aquí aquest informatiu Notícies en xarxa, que fan possible Abel Font al control tècnic, Sergi Corral a la redacció, Roger Sánchez als esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem, com sempre, demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa. Edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Ets la pitjor que m'ha passat. Estic tan contenta des que te n'has anat. Ja ni esforçant me puc plorar. No t'enyor ni quan t'he d'enyorar. En el metro, en el tren, en el bus, pensa si no ho volia, no ho havia de fingir. Seguit seu curs, espero que siguin fora, ben fora de tu. pitjor ja m'ha passat. I te dono la culpa a tu perquè a mi no me la sé donar.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8. Us parla Caral Pedemont. La fins a 99 dones a Catalunya estan en risc de patir un feminicidi. Només dues de les 7 víctimes mortals del 2022 havien denunciat. Al conjunt de l'estat espanyol s'han registrat 49 assassinats a mans de les seves parelles. Davant d'aquestes dades, la Fiscalia fa un toc d'atenció a la resta de fiscals de l'estat per protegir més i millor les víctimes de violència domèstica. En un escrit, la Fiscalia de l'Estat contra la violència masclista els demana sol·licitar mesures cautelars encara que les víctimes no les demanin i reclama la instal·lació de dispositius telemàtics dels agressors quan no se sol·liciti presó provisional en situació de risc extrem o alt. L'escrit arriba enmig de la reunió que han mantingut des d'ahir el Ministeri d'Interior i els diferents cossos de seguretat de l'Estat després de la darrera onada de crims masclistes. Una reunió en la que també hi ha estat present Mossos d'Esquadra. Montserrat Escudé, portaveu de Mossos, en la roda de premsa posterior a la reunió d'Interior.
L'objectiu és un que és millorar la protecció de les víctimes i reduir el nombre de feminicidis. El Ministeri de l'Interior també ha avançat la voluntat de crear una taula d'avaluació i seguiment dels feminicidis, presidida doncs, per